Dilluns 27 de novembre anem amb la primera de les nostres entrevistes al Sempre amb tu, parlàvem ara mateix, portes obertes aquest dilluns i demà dimarts a la residència per aquells qui no van poder estar el dia de l'obertura o no van poder preguntar aquelles inquietuds, seguiran havent visites guiades i justament volem parlar avui de la residència i de serveis socials, de la regidoria de serveis socials amb la seva regidora Maite Puella. Regidora, bon dia.
Molt bon dia, Dani.
Divendres va ser un dia, entenc, esperat, desitjat, d'aquells que esperaven, suposo, durant aquest mandat, i bé, ja vam poder compartir aquest equipament durant 5 anys tancats amb els veïns i veïnes de la població, de l'Ametlla de Mar.
Cert, Dani. De fet, era un repte pel govern i ens vam comprometre a la candidatura. Va ser una promesa molt agosarada, però teníem moltes ganes d'obrir, han posat molt d'empeny en obrir i bueno, va ser tot completament un èxit. De fet, per això, com molt bé has dit, les visites guiades segueixen avui dilluns i demà dimarts encara. Bueno, hi ha hagut una gran feina per darrere, feina que potser no s'acaba de veure, però ja podem dir que ara sí, el 13 de desembre, la residència l'Onada de l'Ametlla de Mar obri les seves portes.
Una jornada en la que vam tots, nosaltres també, i vam estar allí presents a més en directe, viure aquestes instal·lacions que s'han transformat en pocs dies. Ens deien des de l'Onada Serveis que feia una setmana no semblava res del que veiem justament aquest divendres. Suposo que encara queda molta feina per fer, molta feina per posar a punt tot l'equipament, i també suposo que en aquest sentit, des de serveis socials, que és la part que, diguem-ne, toca també a vostè, hi ha tota la part de la llista, diguem-ne, de persones que s'ha anat generant, que s'ha anat elaborant per futurs usuaris de la residència, perquè sí que és cert que la mateixa Onada doncs, ja té contactes, tant en Generalitat com també doncs, persones que hi ha en diverses residències de la seva propietat, però també vinculada a la llista elaborada des de l'Ajuntament.
Exacte. Com molt bé has dit, la residència en qüestió d'una setmana ha canviat totalment la seva cara. De fet, aquests dies que anàvem mirant a veure si necessitaven recolzament, necessitaven ajuda puntual, i de fet una de les preguntes molt natural que els vaig fer als treballadors és «Hau dormit?», perquè la diferència de la residència del dijous al divendres potser va ser el canvi més fort, no?, per separar les ales de gran discapacitat, amb la de la gent gran, amb el del centre de dia, hi ha una molt bona feina feta. En quant a la llista que em comentes, efectivament, des de serveis socials i també des de l'Ajuntament ens vam predisposar a doncs, ajudar a l'Onada a localitzar tots aquells usuaris que realment doncs, volien el dia de demà bueno, formar part d'ingressar doncs, en aquesta residència, no? Com també has dit, la llista estava oberta tant a gent que ja estava ingressada a altres centres, siguin del mateix grup o no, i volien un trasllat, o bé noves altes. Aquests fulls d'inscripció encara segueixen oberts a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar o també a serveis socials, on han d'omplir un breu formulari, que són les dades personals, dades de contacte, les dades de l'usuari que volen doncs, donar d'alta o realitzar el trasllat, i el grau de dependència que tenen per saber doncs, a quin ajut, a quin grau de concertació se'ls pot atribuir en aquell usuari en concret. Llavors, pel que fa als trasllats, és la mateixa, si és el centre propi, és la mateixa Onada qui fa doncs, tots els tràmits, però quan és un trasllat d'un altre centre que no pertany al grup de l'Onada o és una nova alta, doncs ens posarem en contacte amb ells, amb els familiars, a les persones que han posat aquestes dades de contacte precisament, doncs per fer els tràmits corresponents.
Suposo també, clar, que pensem en la part, diguem-ne, de residència assistida, la part geriàtrica podríem dir, la part dedicada a la gent gran, perquè és el primer que pensem quan diem residència, però clar, també hi ha un apartat de centre de dia i també hi ha una part de persones amb discapacitats, per tant, que no només pensi la gent plaça de residència, hi ha més serveis que s'ofereixen i també hi ha possiblement serveis, en aquest cas sí que des de l'àmbit privat, que també se'n poden beneficiar les escaleres i els calerós i la gent del nostre territori.
Sí, a més, inclús el divendres, així molt, molt naturalment va sortir un servei nou, no?, arrel d'una petició d'una usuària que va dir doncs, que tenia un familiar que no estava com per ingressar, ni amb centre de dia ni amb residència, però que sí que potser els dies de cada dia, a banda del casal, al casal dels avis, les activitats que fem, i a banda de les activitats que fan al casal del mar, doncs ara doncs, quan ve l'hivern i sobretot fa molt de fred i tal, doncs que voldria saber si aquell centre, si la residència, si podria també considerar com un centre d'oci perquè els nostres avis doncs, puguin anar durant el dia, inclús a dinar, o per la tarda una estona o pel matí. I efectivament, doncs, també, sobretot el que ha de quedar clar és que la residència doncs, quedarà oberta no tan sols pels propis usuaris, sinó també per la gent del poble. Mm. Destacant que, no, que fora de les normes que hi ha a altres residències, en aquest cas, pels familiars dels usuaris que hagin allà intern, no hi ha límit d'horari de visites.
Que suposo que això també és un dels avantatges, no? De dir que... Què podríem dir? Clar, també, evidentment, entenent que... el sentit comú. Suposo que aquí es juga la part del sentit comú, però sí que, a diferència d'altres residències on hi ha uns horaris marcats, això es pretén que no, s'utilitzava molt la paraula millor que un hotel, i és que realment les instal·lacions són millors que molts hotels, que no se'ns fa de ningú, però realment són les instal·lacions de primera qualitat de moltes estrelles.
Exacte, a més, la sensació que et dona quan entres és com si estessis a casa. O sigui, et dona una sensació de caliu, que pot ser doncs, altres residències, doncs, o bé per l'antiguitat de la construcció, o bé perquè doncs, ara s'adapten a una sèrie de normatives, o inclús per les peticions i per la pràctica amb els usuaris, doncs ja fan una construcció totalment diferent, i dona doncs, aquesta sensació, dona aquest caliu. No? Llavors, la intenció, i també per la confiança de les famílies, doncs és aquesta, no? Que l'onada doncs, establir aquest règim, aquest protocol de que les portes estan obertes a tota la població durant tots els dies i a totes hores. Les visites no estan limitades, etcètera, etcètera. A més també, cal ser doncs, una equipació que considerem que sí que està explotada per una empresa privada, però que considerem nostra, considerem doncs, una equipació calera, doncs també volem impulsar, així com ho fem també amb el Casal dels Avis, ara aquest proper mes de desembre, doncs també volem impulsar col·laboracions amb l'Ajuntament, amb l'Institut, amb l'escola, en ells doncs, hi ha diverses possibilitats damunt de la taula, no? I potser m'avanço una mica en comunicar-ho, però havíem pensat doncs, en fer un hort per col·laborar doncs, amb els de l'Institut, amb l'escola i amb els interns, no? amb els avis.
Clar, suposo, regidora, que com ens deia, ja surten idees amb la gent visitant la residència i també suposo que és interessant que hi hagi aquest espai de lleure entre els usuaris de centre de dia i de residència i avis del municipi que diguin anem a fer amistat, anem a compartir, no?, un espai comú, perquè al final també genera aquesta relació i no només serveis de centre de dia, podríem dir, perquè al final una cosa és per aquelles persones que necessiten unes atencions i les altres que són totalment autosuficients i que volen contribuir doncs, a que la gent gran tingui vida, tingui ritme, tingui dinamisme. Suposo que també això permetrà, i em poso en hivern, doncs, que activitats com el Pare Noel, els Reis Mags, aquesta festa nadalenca, que ja viuran també des de la residència, la puguin viure d'una altra manera. També tenen l'escola al costat, suposo que també aquí hi hauran relacions i que això a partir d'ara començarà a créixer. I també penso en l'estiu, tenim un ventall de platges i cales i a més serveis de socorrisme amb bany, amb cadira amfíbia. Per tant, diguem-ne que tot plegat, tots aquests serveis que ja ofereix de per si al municipi, també els podran beneficiar els usuaris de la residència i entenc que tot això s'ha de materialitzar a través de la regidoria de serveis socials.
Exactament. Mm-hmm. Això és el que farem i el que estem fent.
Un treball, doncs, que bé, van materialitzant en aquests primers dies, entenc ja, de rodatge. Evidentment, el 13 de desembre serà ja l'obertura de les portes de la residència. Regidora, justament, volíem obrir parlant de la residència, creiem que evidentment és el tema important, però bé, aquest és un equipament que està en marxa, que està en funcionament i continua en funcionament i amb molt bon ritme i amb molt bona feina al Centre Ocupacional del Passeig Marítim. Ens explicaven la setmana passada que s'ha rehabilitat tota la rampa d'accés per a cadires de rodes de l'entrada, s'ha formigonat i, per tant, doncs, s'ha millorat aquest accés cap al centre ocupacional, que recordem que l'Ajuntament aporta uns diners per garantir-ne la seva continuïtat i un servei de primeríssima qualitat. Com fa balanç d'aquesta, diguem-ne, segona oportunitat, si ho podem dir així, del centre ocupacional al llarg des de 2017?
Bueno, nosaltres doncs, sempre des del govern ens hem compromès i ens comprometem a doncs, que hi hagi tota una sèrie d'equipaments municipals, doncs, sobretot d'ajuda als menys afavorits. De fet, aquesta, la millora de les rampes ja va ser una petició que ens van fer quan vam iniciar el mandat, ja vam fer una millora, però doncs, ara s'havia d'acabar de perfilar. No? El centre ocupacional, amb el conveni que es va signar, on no només hi havia una aportació econòmica per part de l'Ajuntament, sinó que també el Casal dels Avis es prestava a fer el subministrament doncs, dels àpats diaris. I bueno, és un centre doncs, que funciona a ple rendiment, completament bé, amb uns serveis immillorables i bé, poca cosa més tinc que dir, és una continuïtat dels serveis que teníem prestant fins ara. Mm.
Regidora, deixem de banda tot el tema de la residència, del centre ocupacional. Fixem-nos en una efemèride que va tindre lloc justament aquest passat dissabte, 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les dones, contra les dones. Una efemèride que l'hem vist amb moltíssima ciutadania sortint al carrer, especialment dones, també homes, cal dir-ho, per denunciar justament la violència masclista. Ja que és aquesta efemèride, li volia comentar justament dades del 2016, que van sortir a principis d'aquest 2017, on al municipi hi va haver dos casos de denunciats i atesos a través del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de Violència Masclista, enfront a 6 del 2015. Clar, això és molt relatiu, suposo que són els casos que sí que s'acaben denunciant, però suposo que aquesta és una xacra que afecta no només al municipi, entenc en general a tot el país i contra el que s'ha de lluitar.
Exacte, no només des de l'Ajuntament estem fent doncs, ressò de totes les ajudes que podem oferir a aquestes dones que malauradament pateixen la violència, sinó també des del Consell Comarcal. No? Són diversos, ja ho vaig comentar l'any anterior, arrel de la celebració d'aquest Dia Internacional, però recordo aquest any també. Tenim a disposició el SIAT, com molt bé has dit, tenim una atenció als serveis socials i tenim també doncs, jo mateixa, la regidora, que també estem a disposició per ajudar i informar sobre els tràmits i serveis i ajuda que puguin necessitar doncs, malauradament aquestes dones. No? Per celebrar, sí que el que tenim és la davallada d'atencions amb un 66%, com has dit, el 2015 i dos dones s'han atès aquest any. Jo crec que sí que és cert que la sensibilització, conscienciació i el reconèixer la situació de que estàs davant d'una situació de violència de gènere doncs és una situació doncs, complicada, no? Però crec que la gent, a poc, no tan sols les dones, sinó també els homes, no? La violència masclista doncs, està conscienciant de que doncs, aquesta no és la sortida i no és la manera doncs, de tractar. Sí que és cert que les que l'umbral d'edat que s'està tenint en aquests tipus de serveis és d'uns 30 a uns 45 anys. Però no hem d'obviar la violència micromasclista doncs, que es dona sobretot entre els joves, aquella situació que nosaltres, o que nosaltres no, perquè no estem més conscienciats, perdó, però doncs, que aquells joves poden considerar normals, no? Com per exemple, doncs, deixa'm el mòbil que et vull mirar un missatge o qui t'ha escrit o totes aquestes situacions que per nosaltres, que per aquests joves són normals, doncs no hem d'obviar doncs que també pot ser necessitarien algun curs. Uh-huh. No descartem des de la en col·laboració amb la regidoria d'educació, amb el regidor, el senyor Joan Manuel Tello, no descartem fer algun curs, fer alguna xerrada a l'institut, doncs per acabar de conscienciar a tots aquests nois que realment són el nostre futur.
Sí, perquè realment, regidora, molts cops pensem en violència masclista justament amb la violència física i no pensem en la vessant psicològica que molts cops està integrada sense donar-nos en compte. És
exacte, a dir,
aquella
exacte.
Violència física que deixa uns signes evidents, que deixa petjada, i després ens trobem amb la situació justament de aquestes petites accions, deixa'm el telèfon mòbil, part que es pot considerar o que fins ara potser dient són cels i potser no ho són, sinó que és micromasclisme, és també un aspecte que entre els adolescents suposo també ha de calar entre aquesta societat que creix.
Exacte, exacte, d'això es tracta.
Aquest dia, doncs, diguem-ne, doncs, internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, una efemèride celebrada aquest 25 de novembre. Seguim parlant de serveis socials, justament cap al CIAT, però també cap a la resta de serveis que s'ofereixen des dels serveis socials. Hi haurà un increment del pressupost en àmbit comarcal, en àmbit del Consell Comarcal del Baix Ebre. Divendres, ho escoltàvem, es va aprovar el pressupost. Vostè també, com a consellera del Consell Comarcal, suposa que un dels objectius, un dels reptes és seguir impulsant aquest servei amb tot el, per exemple, amb els serveis d'intervenció socioeducativa, que també doncs, s'han impulsat al llarg d'aquest 2017, incrementant la contractació de nous professionals cap als serveis socials, per tant, d'alguna forma, cap a aquesta àrea d'àrea a les persones, potenciar-la moltíssim perquè hi ha una necessitat de cara a la ciutadania.
Exacte. Precisament, durant l'entrevista t'ho he anat comentant, no? Moltes vegades ens anem impulsant en base a les peticions dels usuaris o en base a les necessitats del servei que anem veient. Com molt bé has dit, el passat dia 24 de novembre, al ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, vam aprovar els pressupostos del Consell i, sobretot, la vessant més important doncs, era reforçar serveis socials. Ha hagut un augment considerable del contracte del Servei d'Intervenció Socioeducativa per infants i adolescents, doncs, que és la que actualment més realment necessitava doncs, aquesta àrea, no? El Consell Comarcal i sobretot des d'Esquerra sempre doncs, vetllem molt del que són totes les prestacions que es puguin donar a nivell social, doncs, i aquest és l'interès. De fet, també han hagut a l'Ametlla de Mar recents canvis, per exemple, tenim un nou educador social, això són canvis del Consell, és perquè l'anterior educadora social s'ha demanat una excedència i va haver d'obrir una borsa. No? Doncs sempre intentem doncs, adaptar-nos a les necessitats i a totes les problemàtiques que puguin haver per donar precisament resposta i sortida.
Per tant, doncs, augmentar aquesta partida, de fet, també al final s'acabarà beneficiant també gent de l'Ametlla de Mar, perquè és un dels municipis amb més població del Baix Ebre i també dels qui també hi ha més atencions en l'àmbit dels serveis socials. Amb tots els tipus, no només pensem-nos en la part dolenta, també hi ha la part positiva en molts dels casos. Regidora, fem dos pinzellades més. Primer que tot, vam parlar amb el regidor, justament abans el mencionava, Joan Manuel Tello, regidor també de Sanitat, sobre bé una coordinació que es vol establir, un conveni que es vol establir des de les regidories de Sanitat, de Benestar Social, amb el Centre d'Atenció Primària, amb el CAP, i també amb el Servei d'Urgències Municipal, de cara a poder atendre les persones o facilitar la relació entre les persones usuàries de serveis socials i també els serveis sanitaris.
Exacte, mira, en una de les entrevistes que vaig fer aquí a la ràdio, aquí a la casa, ja vaig comentar que des dels serveis socials de l'Ametlla de Mar el que volíem fer era intentar tenir un sistema de detecció precoç de les problemàtiques socials que poguessin sortir. Perquè així, doncs, potser, i parlant molt col·loquialment, ja no ens trobem amb el problema al 100%, sinó que podem, ens el trobem al 25% i llavors podem pal·liar molt més totes aquestes conseqüències negatives que ens podem arribar a trobar en un cas, no? Aquesta junta social que estem acabant de perfilar i acabant de treballar, perquè no seran simples reunions, sinó que hem de vetllar sobretot per la llei de protecció de dades, seria interessant perquè és una junta, no? que amb la que hi hauria col·laboració de farmàcies, CAP, serveis socials, l'ambulància, etcètera, per tal de detectar precoçment quins són aquestes problemàtiques que realment algun usuari que no ha estat detectat per serveis socials però que realment s'hauria de derivar per donar-li certa ajuda. Des de medicosanitària, a social, a una ajuda econòmica tramitada a la Generalitat o d'alguna ajuda d'urgència a prestar-se per l'Ajuntament. Llavors aniria tot una mica lligat. No? Estem acabant de perfilar aquesta junta i bueno, tot sigui doncs, per donar doncs, un millor servei a la població.
I tant que sí, esperem que sí. Regidora, per acabar, aquest pròxim divendres, pròxim dissabte, i en parlarem aquesta setmana, el Sempre amb tu, cita solidària amb el gran recapte d'aliments a la novena edició, que també passarà per l'Ametlla de Mar, que estarà en diverses superfícies, en diversos supermercats, i amb l'objectiu, suposo, i també sé que vostè es posa el petoquet de color blau de voluntari, de superar la quantitat d'aliments, o almenys igualar-la, o almenys recaptar el màxim possible per ajudar les famílies més necessitades.
Exacte, des de l'Ajuntament, sobretot, el que fem és una crida a la solidaritat, una crida al voluntariat. L'any passat es van recaudar 4.691 quilos de menjar. Esperem aquest any, almenys, ni que sigui una mica més, doncs, superar. Cada any ens hem anat superant. Cada any la solidaritat de l'Ametlla del Mar, ens ha sorprès moltíssim i esperem doncs, que la gran feina que fa Càritas de coordinar tot aquest recapte doncs, doni els seus fruits i aquest cap de setmana, aquest divendres i aquest dissabte doncs, poguéssim tornar a dir, sobretot ben fort, doncs, que l'Ametlla del Mar, la Cala, és un poble solidari i que doncs, ajudem els menys afavorits.
I qui estigui fora del poble no pensi que això només és el poble, això és arreu de Catalunya i, per tant,
exacte,
no hi ha excusa d'anar a algun supermercat i aportar aquesta petita ajuda d'aliments bàsics, d'aquells aliments necessaris en qualsevol alimentació. Regidora de Serveis Socials i Benestar Social, Maite Puell, també consellera del Consell Comarcal del Baix Ebre, gràcies per haver-nos acompanyat aquest dilluns al Sempre amb tu. Hem parlat una mica de tota la ventall de gestions que es realitzen des d'aquesta regidoria. Hem començat per la residència, que acabem amb aquesta cita solidària i benèfica aquest pròxim cap de setmana. Gràcies per haver-nos atès. Molt bon dia.
Moltes gràcies, Dani. Molt bon dia.